L'exèrcit d'Israel encercla la ciutat de Gaza preparat per l'ordre d'ocupació. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Les tropes israelianes ja controlen els afores de la capital i han ordenat a la població dels barris perifèrics que en marxin. Els palestins que són a dins els diuen que també tindran temps de fugir abans que entrin amb els tancs. Israel argumenta que Ciutat de Gaza és l'últim bastió de Hamas que cal derrotar. Marta Prat.
A la Ciutat de Gaza sobreviuen com poden 1 milió de palestins. Molts hi han arribat fugint ja d'altres punts de la franja. I també hi ha hostatges israelians en els túnels de Hamas. Hi ha moltes veus que pronostiquen que una ocupació és una sentència de mort per tots ells.
Se sap quan començarà de facto Jerusalem, Roser Oliver Olivella?
No encara. Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit que escurci els terminis per iniciar la invasió i avui està previst que es reuneixi amb el cap de l'Estat Major i el del Comandament del Sud per estudiar-ne els detalls.
Una mica més a prop, la Fiscalia de Medi Ambient ja investiga si els pobles de les zones cremades a Espanya compleixen la llei i tenen aprovats plans de prevenció d'incendis.
La falta d'aquests plans hauria repercutit en la brutal onada de focs que està colpejant l'Estat. Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha assegurat que Galícia, Castella i Lleó i Extremadura van anar tard i van fallar en la prevenció.
La sociedad lo que tiene que estar viendo es que las administraciones trabajamos y estamos 24/7 ocupándonos de lo que nos tenemos que ocupar, sin perjuicio de que algunos ese 24/7 anterior a los incendios en esa labor preventiva quizá tengan que dar alguna explicación.
Sobre el terreny, avui ha baixat a 18 el nombre d'incendis actius que afecten sobretot les províncies d'Ourense, Zamora i Lleó. A Quiroga, a Lugo, tenen l'esperança de poder controlar les flames aquest cap de setmana. Allà hi tenim els nostres enviats especials, en Pere Joan Álvarez, amb el suport tècnic de Josep Plazas. Bon dia.
Hola, bon dia. Exacte, optimisme a Galícia de poder aturar les flames de l'incendi originat a l'Arouco aquest cap de setmana. És més, les previsions meteorològiques pronostiquen pluja a partir de dilluns. L'incendi, que ha calcinat fins a 30.000 hectàrees, és el més gran registrat mai a Galícia.
A Tàrrega, els Mossos han detingut un menor de 17 anys per haver-ne matat, suposadament, un altre de 18. Què ha passat, Lleida? Estela Busoms.
Doncs aquest és el desenllaç d'una baralla entre tots dos aquesta matinada al portal de l'edifici on viu el presumpte agressor. La víctima ha mort a l'hospital a Lleida arran de les ganivetades que ha rebut. L'Ajuntament crida a la calma per evitar represàlies i alhora s'ha incrementat la vigilància policial al municipi.
En aquest Catalunya migdia farem memòria el dia que es compleixen 60 anys de la creació de la regió autònoma del Tibet.
La Xina va envair el Tibet el 1949 i 10 anys després el Dalai Lama es va haver d'exiliar a la veïna Índia. Els activistes tibetans i organitzacions pro drets humans denuncien que aquella ocupació ha derivat en repressió, assimilació forçada i restricció de la llibertat religiosa.
I en la cultura abordarem el debat sobre els riscos pels més petits d'anar a un concert. Això arran de l'esbroncada del cantant colombià Maluma a una dona en plena actuació per haver-hi portat el seu nadó. I quan faltin 10 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui Marta García amb un nom propi.
El de Jules Koundé, que este migdia firma l'ampliació del seu contracte amb el Barça, que ara s'allarga fins al 2030. En sabrem els detalls i també quins poden ser els últims moviments de l'Espanyol i el Girona. Parlarem també de bàsquet, amb la presentació del Baxi Manresa i alguns moviments en la Lliga Femenina. I completarem el programa amb el Mundial Femení de Rugby, el golf, les motos i l'atletisme.
I el trànsit, encara tenim molta gent de vacances. Maria Luz García, com estan les carreteres?
Bon dia, doncs sí, es nota que encara hi ha vacances perquè és en aquestes destinacions on hi ha les cues, però ara n'hi ha la C58 i la C33 entre Montcada i Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, però és perquè hi ha dos carrils tallats per un accident. També uns 5 quilòmetres de lentitud a l'AP7 de Llinars del Vallès a Vallgorguina, direcció Girona, per una altra col·lisió. Els vehicles són al voral. A l'AP7 i l'N2 cua a la frontera de la Jonquera en sentit nord, en d'entrada a França, i per obres a la Ronda a Dalt a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, on hi ha un carril tallat.
I el temps?
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Com ho tenim, això avui, Néstor Gómez? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix amb un bon domini del sol a gran part del país, però no pas a tot arreu. Amb cel una mica més tapat cap a l'àrea del Pirineu, plou a la Vall d'Aran, plou una miqueta també al nord del Pallars Sobirà, i val a dir que també cauen aquests ruixats que van fent una mica laguitzar aquells banyistes a la Costa Brava, especialment ara mateix amb un ruixat a l'àrea del Baix Empordà, concretament a Palamós, 11 litres per metre quadrat com a xifra més destacable, i en el cas de la Vall d'Aran destaquem Bagerga amb 9 graus. Però avui tenim un denominador comú, dos denominadors comuns. Per un costat, la temperatura, que hem notat ja de bon matí com les temperatures han baixat clarament. Aquesta nit s'ha pogut dormir fins i tot tapat o tancant fins i tot la finestra, amb unes temperatures que diríem que eren les més baixes des de fa unes quantes setmanes. Ara per ara, i a hores d'ara, la temperatura encara és prou fresca, per exemple, a Viella, amb només 14 graus. Més suau a Cabanes, Vilanova del Segrià, amb temperatures de 26 graus, Cabrils 25, i Amposta 28 graus, és de les més elevades. Per aquesta tarda, de nou, ruixats i tempestes cap al sector del Ripollès, a la Garrotxa, que avançaran cap al Gironès, que avançaran cap a la Selva i avançaran cap al Maresme. I cap a darrera hora del dia, cap al vespre, nit, poden arribar fins i tot a l'àrea de Barcelona. La resta, temps molt més tranquil, amb tramuntana a l'Empordà, sobretot al sector de l'Albera, Mestral, a les Terres de l'Ebre. De cara a demà, temps més estable, però atenció a aquesta propera nit i matinada, perquè si hem tingut llamps i trons a la costa central, demà podrem tenir aquesta propera nit, en podrem veure. I demà a la tarda, també, ruixats que poden presentar-se a punts del Prepirineu i del Prelitoral, amb unes temperatures estancades. Les més altes, tant avui com demà, no passaran dels 33 graus.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Doncs vinga, som-hi. L'exèrcit d'Israel és a les portes de la ciutat de Gaza i espera l'ordre del primer ministre per prendre'n el control total. Benjamin Netanyahu s'ha de reunir avui amb els comandaments militars per donar el vistiplau definitiu al pla d'ocupació mentre s'intensifiquen els bombardejos sobre aquesta ciutat d'un milió d'habitants. Segons l'executiu israelià, l'objectiu d'aquesta nova operació és culminar la derrota de Hamas. Anem a Jerusalem. Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Milers de palestins estan abandonant els barris a l'est i al nord de ciutat de Gaza, seguint les ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià, que ja en controla tota la perifèria. Van cap a la zona del Mawasi, al sud, on malviuen més d'un milió de desplaçats i on ja no hi cap ni una agulla. Avui, el cap de l'Estat Major i el del Comandament del Sud s'han de reunir amb Netanyahu per presentar-li el pla detallat de la invasió, que implicaria l'expulsió d'un altre milió de persones que ja no saben on anar. Els moviments preliminars de l'ofensiva han portat el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, a renovar la crida per acordar una treva.
He de reiterar que és vital aconseguir immediatament un alto al foc a Gaza i l'alliberament incondicional de tots els hostatges i impedir així les morts i la destrucció massiva que inevitablement causaria l'operació militar contra la ciutat de Gaza.
Els familiars dels hostatges tornaran a mobilitzar-se avui contra l'ofensiva perquè diuen que posarà en risc la vida dels captius que estan segrestats a la ciutat. El fet que la crida a files de 60.000 reservistes fet ahir no entri en vigor fins a principis de setembre encara donaria marge a les negociacions. Alguns analistes creuen que Netanyahu juga la carta de la invasió per intentar aconseguir un acord més ampli del que ja ha acceptat Hamas.
Sobre les conseqüències que tindrà pels civils aquests primers moviments dels militars israelians, és interessant que escoltem la reflexió que ha fet la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres a Gaza, Esperanza Santos, aquest matí a Catalunya Ràdio.
El anuncio oficial no ha sido, pero lo que estamos viendo en el terreno es que sí, que hay una ofensiva más grande y han entrado tanques en algunas zonas que no estaban antes, obligando a la población a desplazarse sin ningún sitio en el que desplazarse, ¿no? Pero es que realmente no hay una zona donde toda esa gente se pueda desplazar en caso de necesidad, ¿no?
I on les coses també semblen molt difícils és a Ucraïna. Avui Rússia ha acusat els països europeus de torpedinar directament els progressos fets per Vladimir Putin i Donald Trump de cara a un eventual acord de pau en aquest país. Moscou denuncia que estan preparant una intervenció militar en territori ucraïnès i ho considera inacceptable, Eva Pineda.
El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, denuncia l'intent dels líders europeus de canviar el focus fixat a la cimera d'Alaska, que, segons Trump, va posar les bases per a la negociació territorial i, per tant, per posar fi a la guerra. Lavrov Lavrov considera que des d'aleshores els líders europeus només han mirat de pactar un desplegament sobre el terreny amb l'argument de garantir la seguretat d'Ucraïna.
Tots els plans consisteixen en essència a proporcionar garanties per a la intervenció militar estrangera en alguna part del territori ucraïnès i realment espero que els que ho defensen entenguin quines seran les conseqüències. Seria totalment inacceptable per a Rússia.
Pel que fa a la reunió a 3, Volodymyr Zelensky s'ha mostrat disposat a trobar-se amb el seu homòleg rus a un país neutral com Suïssa o Turquia, però ho condiciona a les garanties de seguretat d'Occident. Trump va deixar clar que no enviaria tropes a Ucraïna, però que sí podria contribuir amb suport aeri. Aquesta matinada, el seu número 2, J.D. Vance, ha insistit a la cadena Fox que Europa ha d'assumir bona part de la càrrega.
No crec que haguem de carregar nosaltres amb el pes aquí. Crec que hem de ser útils si és necessari per aturar la guerra i per aturar les matances. Els europeus hauran d'assumir la major part de la càrrega. És el seu continent, és la seva seguretat, i el president ha estat molt clar. Hauran de donar la cara aquí.
El front de combat Rússia ha atacat aquesta matinada una fàbrica d'electrònica de capital nord-americà a l'est d'Ucraïna, a prop de la frontera amb Polònia, és a dir, de la Unió Europea. Ha estat en el marc d'una ofensiva important amb més de 550 drons i 40 míssils contra diverses regions ucraïneses.
L'altre gran punt d'atenció aquests dies són els incendis forestals que cremen a Espanya. Per sort ja van a la baixa, però ara el govern espanyol passa l'atac contra el Partit Popular. El ministre de l'Interior ha culpat avui els populars de mentir i els fa responsables de la falta de mitjans d'extinció. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Fernando Grande-Marlaska ha confirmat que Galícia, Castella, Lleó i Extremadura van anar tard a l'hora de demanar l'ajuda. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, i és que les comunitats no van demanar efectius a l'Estat fins que feia 3 dies que els incendis cremaven i han intentat tapar la veritat, és el que ha dit el ministre Marlaska, que ha reclamat al PP que doni la cara i deixi de difondre mentides per tapar la seva mala gestió.
Aviones ya franceses estaban actuando en Galicia y en Castilla y León el día 14 de agosto. Y hay alguna comunidad autónoma que dice que hasta el día 15 no se movilizó. Hay que tener mucho cuidado y no faltar a la verdad, más que faltar a la verdad, decir falsedades.
Acusacions de Marlaska que han indignat els presidents autonòmics del PP, el gallec Alfonso Rueda li ha replicat que expliqui on era el govern espanyol quan van començar els focs.
Lo que no voy a admitir ahora es que se digan este tipo de disparates para intentar desviar culpabilidades. Allá el gobierno central, si no es capaz de explicar por qué hasta que esto cogió otra dimensión, pensaron que no iba con ellos.
I lluny d'aparcar la bronca política, el PP posa ara la diana a la directora de Protecció Civil, Virginia Barcones, que ha acusat els populars d'alimentar una versió falsa per tapar la seva incompetència, i el PP li replica...
La directora general de Protecció Civil es una pirómana más, dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos.
Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe.
La Fiscalia creu que és evident que ha fallat la prevenció i ha ordenat ja investigar si els ajuntaments més afectats tenen els plans de prevenció que exigeix la llei. Tot això mentre les protestes contra els responsables polítics creixen a Galícia i continuen a Castella i Lleó, i demà Pedro Sánchez visitarà les zones cremades a Astúries.
En tot cas, el que és important ara mateix és que els incendis milloren gràcies a la baixada de les temperatures i també unes condicions meteorològiques en general més favorables. Després de molts dies ha baixat el nombre d'incendis actius. Ara n'hi ha 8 de greus i preocupa especialment el de Porto, a Zamora, perquè han pitjorat i això obligarà a evacuar com a mínim 11 poblacions més. En canvi, millora l'incendi de Barniedo, a Lleó, i els d'Oimbra i l'Arouco, a Ourense. Aquest últim, de fet, ha arribat a saltar Quiroga, Lugo, però ara les previsions diuen que allà també són favorables. Sobre el terreny tenim els nostres enviats especials, en Pere Joan Álvarez, amb el suport tècnic de Josep Plazas. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, tal com deies, les condicions meteorològiques favorables han donat un cop de mà als equips d'extinció que veuen amb optimisme l'evolució de l'incendi més gran registrat mai a Galícia i que ha cremat fins ara 30.000 hectàrees. A més, les previsions indiquen pluges per al pròxim dilluns que podrien esdevenir el millor aliat dels bombers. L'alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, transmetia aquest optimisme en unes declaracions fetes aquest matí a Catalunya Ràdio.
Toda la gente que está interviniendo para apagar el incendio, pues lo tienen como muy controlado. La magnitud del incendio ya no es tan fuerte. Ellos me dijeron que el fin de semana podía quedar extinguido. Pero claro, ya sabes que con estas temperaturas que tenemos aquí en Galicia, que ya parece que estamos en Andalucía.
A banda d'aquest incendi, dic que avui s'han reduït de 6 a 5 els incendis actius a Galícia, on aquest estiu s'han calcinat fins ara més de 80.000 hectàrees.
I també volem destacar que els sindicats lamenten ja les condicions en què han de treballar alguns bombers forestals i han reclamat que les administracions agafin el timó d'aquest servei. Avui n'ha parlat Josep Maria Álvarez, que és el secretari general de la UGT.
Les plantilles tienen que ser plantilles consolidades, hay que trabajar pensando en las condiciones de trabajo y en ir a un proceso de homogeneización de las condiciones de trabajo. La garantía de que el servicio sea eficaz se va a dar si salen las empresas privadas y son gestionados por la propia administración.
Bon, Álvarez, que també s'ha mostrat disposat a participar, si finalment el fan, en el pacte d'Estat per l'emergència climàtica que va proposar Pedro Sánchez. Doncs atenció a aquesta informació. El fum dels incendis forestals, com tots aquests que estem explicant aquests últims dies, els que estan afectant Castella, Lleó, Galícia, doncs suposa un risc important per la salut, sobretot en persones vulnerables. I això és perquè la contaminació per les partícules que porta el fum arriba als pulmons, a la sang i al nostre sistema immunitari. Això ho alerta la Societat Espanyola de Pneumologia, la CEPAR, que recorda que aquests focs estan provocant les emissions de gasos més importants a l'Estat des del 2003, Purificació Barcelona.
I el seu efecte és especialment greu en persones amb malalties cardíaques o pulmonars i també en infants i dones embarassades. Ho explicava Catalunya Ràdio Cristina Martínez, pneumòloga del CEPAR, especialista en salut mediambiental.
En persones asmàtiques poden producir agudizaciones. El grup més vulnerable serien les persones con enfermedades respiratòries cròniques i cardiovasculares, persones majores i luego los niños i les embarassades.
Però a més, aquesta contaminació és encara més mortal que la provocada pel fum del trànsit o de la indústria, segons un estudi recent d'IsGlobal que alerta que s'està subestimant el risc real que suposa per a la salut. Així ho ha assegurat a Catalunya Ràdio Anna Alari, investigadora en epidemiologia d'IsGlobal i primera autora de l'estudi.
Si assumimos que les partícules fines procedentes de los incendios tienen la misma toxicitat que les partícules en general, se subestima quasi en un 93% el número real de muertes atribuible al humo de los incendios.
La recomanació és protegir-se de l'exposició al fum, utilitzar mascaretes i consultar un metge si els símptomes persisteixen, i no només en les zones pròximes al foc, ja que les partícules del fum es desplacen en l'aire i poden afectar també àrees molt allunyades.
Es confirma que aquesta onada de calor que hem tingut a l'agost ha estat una de les més llargues i intenses, segons l'últim informe que ha fet públic avui el Meteocat. La forta calorada ha durat 11 dies i seria ja la tercera més important a casa nostra després de les que ens van afectar el 2003 i el 2023.
Ho explicava Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, en una entrevista al portal 324. Alerta, a més, que és una tendència d'alça.
No vol dir que cada estiu hagi de ser més calorós que l'anterior, ni que cada estiu haguem de batre tots els rècords, però sí que la tendència és això, que la temperatura va augmentant i, per tant, tenim més probabilitats de viure onades de calor llargues i intenses.
La calor intensa s'ha notat sobretot al litoral i al prelitoral, on s'ha arribat a superar el llindar de calor intensa en un total de 7 dies. Tot i això, la temperatura més alta la va registrar la Ribera d'Ebre, on van arribar gairebé als 44 graus.
I tenim una última hora en relació amb totes les conseqüències meteorològiques que estem tenint aquests dies, en aquest cas per les pluges. S'ha reobert finalment, parcialment, l'accés a Os de Civís, a l'Alt Urgell. L'única carretera que arriba en aquest poble estava tallada des de dimarts al vespre per una esllavissada que va causar, com dèiem, les pluges. Ara n'han pogut sortir els turistes que hi havia atrapats. Os de Civís, Joaquim Albalate.
Al migdia s'ha pogut reobrir parcialment la carretera que comunica Os de Civís amb Andorra, l'única que arriba aquí al poble. La terra i les roques cobrien des de dimarts un tram d'uns 100 metres de la carretera i ara s'ha obert un pas alternatiu durant una estona perquè els cotxes puguin sortir dos, sobretot els dels turistes que hi quedaven. Jordi Batriu és el president de l'EMD d'Os de Civís.
Obrirem el pas alternatiu durant una mitja horeta que puguem baixar tots. Se preveu un altre pas alternatiu cap als 9 de la nit perquè pugui pujar algú que visqui aquí a Os i baixar si vol baixar algú. Ara depèn molt de si no hi ha pluja i d'allò, doncs no, els geòlegs ho han trobat bastant bé, hi ha algun bolo, però no hi ha massa prim.
Encara hi ha prou una trentena de turistes que van venir en autocar i no poden marxar. Encara no se sap quan quedarà totalment oberta aquesta carretera. Un altre punt de l'Alt Urgell que també ha patit les tempestes d'aquesta setmana és Noves de Segre, a les Valls d'Aguilar. Allà la pedra ha fet malbé gairebé totes les teulades i cotxes del poble i reclamen ajuda a les institucions per poder reparar els danys.
Catalunya migdia.
Carrefour et porta el millor preu a les nostres benzineres. I per ser soci del Club Carrefour, estalvia't com a mínim 10 cèntims per litre en acumular el 8% de la benzina que poses en el teu pròxim xec estalvi. Per exemple, si n'hi poses 50 euros, n'acumules 4. Carrefour, el més bo, el millor preu.
Si per tu la setmana ha estat dura i t'han plogut mastegots per totes bandes, prepara't perquè els dissabtes continuaràs rebent de valent. Cinema d'acció, cada dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Ara passen 5 minuts d'un quart. Marxem fins a Tàrrega perquè aquesta matinada una baralla entre dos joves ha acabat amb un noi de 18 anys mort a ganivetades i el suposat agressor, un altre menor de 17 anys detingut. L'Ajuntament fa una crida a la calma per evitar represàlies a l'hora que s'ha incrementat la vigilància policial en aquest municipi. Tàrrega, Estela Busoms.
La víctima, que és veí de Vilagrassa, tocada a Tàrrega, ha mort a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on l'han traslladat després de quedar greument ferit per l'apunyalament. La baralla ha començat poc després de la una de la matinada al portal de l'edifici on viu el menor detingut, el número 89 del carrer Sant Pelegrí de la capital de l'Urgell, José Luis Marines, primer tinent d'alcaldia de Tàrrega.
S'han desplaçat al lloc dels fets la policia municipal i també els Mossos d'Esquadra, on han detingut allà mateix, al lloc dels fets, al mateix portal, a l'agressor, al menor de 17 anys.
La regidora de Governació, Núria Robert, feia més aquesta crida.
Sempre hi ha la preocupació de que puguin venir certes represàlies. Aquestes represàlies poden venir de família, d'amics, i nosaltres des d'aquí el que fem és una crida a la tranquil·litat.
S'espera que el detingut declari en les pròximes hores a la Fiscalia de Menors del jutjat de Cervera.
A Badalona, mentrestant, l'Ajuntament confia tenir aviat l'informe tècnic que certifiqui l'estat de l'edifici desallotjat ahir i destaca la bona predisposició de l'únic propietari d'aquest immoble que avui mateix ha contractat un arquitecte per avaluar els danys de l'immoble. En l'esfrontament van resultar ferides ahir, recordem-ho, una dona de 71 anys que es recupera d'una fractura de tíbia i peroné i la seva filla de 40 anys, Sara Canyete.
Sí, els 29 veïns de la finca han passat la seva primera nit fora de casa i aquest matí s'han reunit amb els responsables del consistori. Des de l'Ajuntament diuen que seguiran donant suport a els veïns, però no aclareixen si els oferiran un habitatge alternatiu. S'esperen, diuen, a conèixer la complexitat de les obres que s'han de fer a la finca i destaquen la bona predisposició de la propietat de l'edifici per resoldre la situació com més aviat millor. Ho explica Rosa de l'Amo, que és la tercera tinent d'alcalde.
I crec que és de rebut posar-ho de manifest la bona voluntat que té el propietari per avui mateix tenir un arquitecte que comenci a treballar i així tenir com a mínim aquest primer informe de forma més ràpida i a partir d'aquí sí que es podrà valorar si són unes obres més grans o més petites les que s'han de fer per poder tornar a casa seva.
L'Ajuntament confirma que no els constava cap denúncia prèvia sobre l'estat de l'edifici, però també reconeix que, com a consistori, no tenen la capacitat d'inspeccionar els 90.000 habitatges que hi ha a Badalona i demanen a la Generalitat que s'hi impliqui.
A l'estiu també hi ha conflictivitat laboral. Avui treballadors de l'hostaleria s'han concentrat a la plaça de Catalunya de Barcelona per denunciar el bloqueig del conveni col·lectiu del seu sector, que té uns 300.000 ocupats a casa nostra. Pilar García.
S'hi han aplegat unes 150 persones, personal de cuina, de recepció, dels hotels i cambrers de bars i restaurants, que lamenten que la patronal es tanqui a parlar d'horaris i sous en un sector on la clau és la mà d'obra. Camil Ros és el secretari general de la UGT catalana.
Que després no es queixin si no troben personal, perquè el principal problema que té el sector és d'horaris i un problema de salaris i no volen resoldre ni una qüestió ni l'altra. Tenen una jeta que no se l'aguanten. Ja havia passat altres cops que no volen signar el conveni abans de l'estiu per no aplicar els increments salarials a la gent que està treballant de temporada i els efectes retroactius.
La UGT avisa que si no hi ha avenços faran més mobilitzacions i podrien plantejar una vaga al sector.
I pels que encara hagueu de decidir aquest estiu si marxeu en tren en avió, sapigueu que Greenpeace ha detectat que volar pot ser fins a 26 vegades més barat que viatjar en tren. Això si parlem de rutes internacionals a Europa. El cas més extrem és el de Barcelona-Londres, amb vols que poden costar 15 euros, mentre que el seu equivalent en tren pot arribar gairebé als 400, Laia Ortiz.
Ortega.
L'ONG ha analitzat 142 trajectes a 31 països i denuncia que les aerolínies de baix cost, com Ryanair, Vueling, Wizz Air o EasyJet, s'imposen gràcies a avantatges fiscals com l'exempció d'impostos als carburants i l'IVA. Entre els obstacles per fer més competitiu el tren, Greenpeace assenyala la manca d'un sistema ferroviari europeu realment integrat. Pel que fa a les rutes internacionals més cares, es fixa en les que passen per França. Viatjar en tren entre Barcelona i París, per exemple, és caríssim, entre altres coses, perquè només hi ha dues o tres freqüències. I pels usuaris, clar, el preu continua sent determinant.
De per si penses que el més barat és el tren, però després mires i acabes veient que trigues més i que surt més barat el vol. Llavors, sí. Aquest és una mica el tema. En plan, sí que és més còmode perquè no has de venir a l'aeroport i tot això, però sí, sí.
Jo encara que trigués més, si el tren fos més barat, aniria amb tren. I ara que hi ha lo del verano joven i així, que jo crec que és més barat,
sí,
jo
aniria amb tren.
Dins de l'Estat treuen millor nota trajectes com Madrid-Barcelona o Sevilla-Barcelona, que ja surten tan o més econòmics que l'avió.
Ara falten 5 minuts per arribar a 2:45. A l'Alt Empordà es preparen per tenir garantit el subministrament d'aigua potable en cas d'un altre episodi de sequera, com el que vam tenir l'any passat. Han obert 5 pous nous a Empúria Brava per reduir la dependència de l'embassament de Darnius Boadella i han instal·lat nous sistemes de filtratge. Girona, Fèlix Martín.
Hola, bon dia. Ara no cal treure aigua d'aquests nous pous perquè n'hi ha suficient a l'embassament, però sí que amb els nous filtres té més qualitat. Es tracta, en definitiva, d'estar més preparat en cas de sequera o bé d'una avaria greu. Ha destacat Lluís Sala, el cap de Servei d'Abastament i Recuperació d'Aigua del Consorci de la Costa Brava.
Tindrem una capacitat addicional de tractament, tindrem una capacitat addicional de captar una aigua d'unes fonts diferents de la que tenim principal, que és l'embassament. Tindrem uns pous per treure doncs, aigua d'unes reserves subterrànies, tindrem la capacitat per tractar-la i, per tant, d'alguna manera sí que tenim més eines.
Les obres d'urgència es van acordar durant la sequera la primavera passada i ara han acabat i han costat 6 milions i mig d'euros. A l'Alt Empordà també hi ha previst fer una dessaladora a la conca del riu Muga, encara per concretar.
Ara ho dèiem, després d'uns anys que han estat marcadíssims per aquesta sequera que hem hagut de patir, al Priorat es preveu una bona barema, amb més raïm i de molt bona qualitat. El preu del quilo del raïm no variarà massa, això no, respecte als últims anys. Tarragona, Jordi Barranca.
La barema del 2024 va estar fortament marcada per la sequera. De fet, hi va haver cellers de la comarca que van portar aigua de l'Ebre per regar els camps. La situació ara és diferent i a la denominació d'origen qualificada Priorat preveuen arribar als 5 milions de quilos de raïm. En el cas de la denominació d'origen Montsant s'aproparan als 100 milions. En tots dos casos d'una qualitat excel·lent. Salus Álvarez és el president de la DEOCO Priorat i Pilar Just, presidenta de la DEOCO Montsant.
Tot i que va fer dues temporades plujoses, una al mes de novembre i l'altra al mes de març, però des del març cap aquí, doncs, la veritat és que no ha plogut pas tant com és això. Preveiem una collita millor que la de l'any passat, tot i amb això estirà una mica minsa.
Les coses han anat molt bé. Es preveu una barema que ja feia temps que es preveu una barema normal, amb una qualitat crec que podrem dir que ratllarà l'excepcionalitat.
El preu del raïm estarà entre l'1,70 i 1,80 euros al quilo.
Aquesta setmana ha entrat en funcionament a Tremp, al Pallars Jussà, el nou helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Es tracta d'un aparell propietat de la nova concessionària del servei, després que l'empresa anterior deixés les comarques de l'Alt Pirineu sense helicòpter durant mesos. Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia, Sara. El canvi arriba després de la polèmica per l'incompliment de la concessió per part de la firma Allianz, que va deixar sense helicòpter la base del Pirineu per donar cobertura a la de Sabadell. Una situació que va generar malestar al territori, on es van convocar diverses mobilitzacions. Ara la concessió d'aquest aparell ha passat a mans de l'empresa francesa SAF Helicopters, que ja ha traslladat un aparell a la base de Tremp. Sílvia Romero, delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, s'ha mostrat satisfeta amb el canvi de contracte i la posada en marxa del nou aparell.
Esperem que aquesta empresa pugui complir amb les obligacions que ha subscrit amb el contracte i es torni a la normalitat i no s'hagi d'entrar ja amb més contingències. Per tant, molt satisfets doncs, d'aquesta contractació.
La nova concessionària també es fa càrrec de la base de Sabadell i Allianz continua operant a Girona i Móra d'Ebre.
A
Avui hem de fer una mica de memòria perquè les autoritats xineses han commemorat el control sobre el Tibet amb una cerimònia multitudinària davant del Palau de Potala, l'antiga residència d'hivern del Dalai Lama a Lhasa. Hi ha assistit Xi Jinping en la seva segona visita com a president al Tibet per demostrar l'autoritat del Partit Comunista Xinès sobre aquest territori de l'Himàlaia. Quim Olivares.
Sí, unes 20.000 persones amb petites banderes xineses i amb danses i cançons han celebrat el 60è aniversari de la creació de la regió autònoma del Tibet, en una imatge que recorda Corea del Nord. Al setembre del 1965, sis anys després que l'actual 14è Dalai Lama va fugir a l'exili a l'Índia, el Partit Comunista Xinès va crear la regió autònoma tibetana com a garantia, deien, per la participació de les minories ètniques en política. Però organitzacions pro-drets humans descriuen el poder xinès al Tibet com a opressiu, una assimilació forçada amb restriccions de la llibertat religiosa. De fet, qualsevol imatge del Dalai Lama hi està prohibida. Davant les crítiques internacionals, la Xina insisteix que els tibetans han millorat els seus drets i benestar sota l'estat xinès. Des que Xi Jinping va arribar a la presidència el 2013, la Xina ha exercit un control més gran al Tibet. La premsa internacional i els diplomàtics només hi poden entrar amb permisos especials.
Dos quarts tocadíssims de tres. Anem ara fins a Buenos Aires. L'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro, s'hauria plantejat demanar asil polític al seu aliat Javier Milei a l'Argentina, segons una carta que la policia ha trobat al seu mòbil. Bolsonaro està en arrest domiciliari per la seva suposada implicació en un intent de cop d'estat contra Lula da Silva, segur que ho recordeu. La policia estudia si també imputara el seu fill. Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Dissabte passat va ser la darrera vegada que es veia públicament l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro, deixava el seu arrest domiciliari per una visita mèdica a Brasília, la capital del Brasil. Bolsonaro està sent investigat per l'intent de cop d'estat el gener del 2023, quan feia pocs dies que Lula da Silva era el president del país sud-americà en el conegut com a assalt a la plaça dels Tres Poders. La policia federal ha trobat en el mòbil de l'expresident conservador una carta on Bolsonaro demanava asil a l'Argentina de l'ultraliberal Javier Milei per escapar de la persecució política que afirmava Bolsonaro i afirma pateix. Els investigadors han posat la lupa especialment en ell, en Bolsonaro pare i en un dels seus fills, sospitosos, creu la policia, de delictes de coacció i temptativa d'abolició de l'estat democràtic utilitzant poders constitucionals. El jutge instructor del Suprem per l'intent de cop d'estat ha donat 48 hores a la defensa de Jair Bolsonaro per tal que doni explicacions pel que considera el magistrat va ser un intent de fugir del país. Afronta Bolsonaro una pena de presó de 40 anys.
Catalunya migdia. Només els més ràpids tenen aquestes ofertes al Cort Inglés. 15% de descompte addicional en una selecció d'articles de la llar i bricor. Són les ofertes límit del 21 al 24 d'agost a la botiga web i app del Cort Inglés.
A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Hongria.
Univers MotoGP.
39 anys seguint el Mundial, 11 temporades fent les curses en directe.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
Catalunya
migdia. Al parecer la baby no me olvidó, sí que pendiente, quiere ignorarme, pero es que la...
L'esbroncada d'aquest cantant colombià, es diu Maluma, a una dona en ple concert per portar-hi el seu nadó, ha obert ara el debat sobre els riscos pels més petits en llocs amb molt soroll. Els pediatres recomanen que els menors de 6 anys no hi vagin i, si ho han de fer, que sigui amb mesures de protecció. Valèria Obereda.
N'hem parlat avui al matí de Catalunya Ràdio amb la pediatra especialista en trauma auditiu, Georgina Ferrer, i ha estat molt clara.
Intentar sempre posar cascos, intentar estar més de 30
30 metres dels altaveus, limitar la permanència a uns 30, màxim 60 minuts i que no superi dels 85 decibels. Llavors, si amb això ho podríem acomplir, doncs es podria valorar l'anada dels menors.
També ha parlat de conseqüències.
Pot haver-hi una pèrdua auditiva a posteriori, és a dir, quan són més adults. En el mateix moment es poden sentir incòmodes, estar més irritables, tenir tinnitus, que són acúfens, que és allò que sentes al pip, i després, si és un nen que està exposat a contaminació acústica i altres coses, doncs és un dany que es va acumulant i que després ho veiem més en adult.
Cada cop són més els festivals que tenen un espai adaptat per als més petits i per la seva comoditat, com ara el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, o que directament s'han creat per nens i nenes. És el cas de Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès.
El Festival Festiu de Calonge el Baix Empordà viure avui un moment especial. El compositor Antoni Ros Marvall estrenarà una sardana inèdita que ha creat per celebrar el 5è aniversari d'aquest festival. La tocaran les cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat en un concert al Castell de Calonge. Maria Rovira.
Antoni Ros Marvà, fill adoptiu del municipi i amic del festival, s'ha volgut sumar a la celebració del 5è aniversari amb aquesta composició concebuda per a dues cobles. Serà una sardana inèdita i diferent d'Antoni Ros Marvà, segons explicava en aquesta emissora Francesc Carcassés, director artístic del festival.
Ha compost diverses composicions dedicades darrerament a Calonge i totes han tingut el segell Antoni Ros Marvà. Vol dir la qualitat musical, però en aquesta ocasió, i segons ens ha explicat, tindrà uns detalls més que originals. Segons sembla, hi ha algunes notes que no seran interpretades per als instruments, sinó que els mateixos músics deixaran els instruments i tindran d'interpretar-la amb la veu.
L'estrena es farà en un concert on les cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat també posaran en relleu l'obra de Juli Garret amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
I ara teatre. L'Ajuntament de Reus adjudica per uns 2 milions d'euros les obres de transformació de l'antic edifici del Teatre Bravium en el nou Centre d'Arts Escèniques. És un projecte clau, segons el consistori, per recuperar la capitalitat en l'àmbit escènic. Tarragona, Ricard Buigas.
Les obres permetran recuperar un teatre històric que va haver de tancar l'any 2021 per problemes estructurals. S'incorporarà a la xarxa de teatres públics de Reus amb el Fortuny i el Bertrina. L'Arcabisbat de Tarragona ha cedit l'equipament durant 50 anys a l'Ajuntament amb la condició que assumeixi la despesa de la rehabilitació. El president de Bravium Teatre, entitat que residia en aquest equipament fins que va tancar, Ferran Figuerola, està pendent de saber com encaixaran.
Hem de fer un conveni específic amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Hem de parlar, a veure com encaixem, com ho casem, com programem, com convivim, no? L'espai, sí, l'espai sí que sabem on ens toca, però doncs, fins que no es redacti un conveni específic.
El projecte de rehabilitació integral de l'edifici s'ha fet amb l'objectiu de mantenir l'essència i el caràcter de l'espai, però fent-lo més funcional per acollir aquest nou centre d'arts escèniques. Les obres tenen un pressupost de més de 2,3 milions d'euros i un termini d'execució de 14 mesos.
Aquest que estem sentint es diu Kai Mani Marley, és un dels referents de la música reggae. Ahir va pujar a l'escenari del festival Rototom. Aquests dies s'està fent a Benicàssim. Aquest any el festival commemora els seus 30 anys de trajectòria. Anem, doncs, cap al País Valencià, Alba Barbosa.
El reggae d'avui al Rototom no és el de fa 30 anys, admet l'organització, però l'essència i sobretot els referents són els mateixos. Per això el cartell combina, per exemple, els pioners del reggae europeu, els britànics Cimarrons, o Kai Mani Marley amb el dancehall de Shaggy. La directora artística Sabrina Trovan descriu l'ànima del festival.
La possibilitat de tenir en un festival no solo escenarios, no solo performance de artistas, ma todo lo que va alrededor de la cultura e de la música jamaicana.
A banda de la música, el Rototom programa activitats de tot tipus que atrauen públic més familiar.
Bueno, ja havíem vingut l'any passat i per al nano està molt bé i per nosaltres també, vaja.
Bueno, ja va passar superbien. I la idea al final és escuchar música, passar-lo bien i tenir una superbona experiència.
L'edició d'aquest any s'allarga dos dies fins als 8 amb uns 200 concerts i una assistència prevista de 200.000 persones.
Arriba ara sí l'hora de parlar dels festivals del dia.
Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut
Arrenquem amb aquest Summer Fest Cerdanya. Valèria.
Avui és el torn de Nil Moliner. En plena gira, l'Hogar Paraíso Tour continua actuant per festivals i sales amb l'objectiu posat al desembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona com a punt final.
I ara passarem al swing i al ball Lindy Hop.
If you have a blame to Mother West.
I això és a la Vall d'avui, eh?
Sí, concert gratuït dels Men in Swing en el marc del cicle Dijous a la Fresca, amb una posada en escena impecable i uns arranjaments musicals acurats. Oferiran un repertori variat, des dels ritmes més clàssics fins al jazz més improvisat.
I si anem a Mataró?
Jo buscava festa, volia gresca, per repartir el meu amor.
I al festival Nosaltres?
On trobem els Mutxalaca d'Argentona, un dels grups revelació de la rumba catalana actual, amb un projecte que traspua energia positiva. La seva és una barreja de ritmes, mestissatge i ventilador.
I hem d'acabar amb un no concert.
Estimats Reis d'Orient, m'he portat malament. Un any
més. S'ha portat malament i per això han suspès l'actuació de Marc Parrot. Valèria, o què ha passat?
No s'ha portat malament. Havia d'actuar al Festival de Música de la Vall de Camprodon, a Vilallonga de Ter, però segons han informat els organitzadors, s'ha ajornat per un problema de salut de l'artista. De seguida que es recuperi, anunciaran nova data per al concert.
Catalunya migdia.
Ara ja som en temps d'esports, avui amb activitat als despatxos de diferents equips. Marta Garcia.
El Barça i Jules Koundé han ampliat la seva vinculació fins al 2030 i en el Girona i l'Espanyol també pendents de possibles moviments. Us ho dèiem, Jules Koundé ja ha firmat amb el Barça, el jugador francès ha ampliat la vinculació que tenia amb el club blaugrana, anunciada ara ja fa uns dies, i en la signatura d'esta ampliació ha aprofitat per repassar l'actualitat de l'equip. Una de les paraules que més hem sentit ha sigut Roger Bussà, la Champions.
Sí, avui hem viscut aquesta escenificació d'aquesta renovació fins al 2030 d'un Koundé ambiciós que signa per continuar gaudint i això es tradueix a guanyar títols. El jugador francès vol la Champions, tot i que deixa clar que no ha de ser una obsessió.
No es una obsesión en el sentido de que todo lo que no será ganarla será un fracaso, porque la temporada pasada, por ejemplo, creo que fue una temporada muy exitosa. Podríamos hacer mejor y ganar la Champions, seguro, y ese es nuestro objetivo, pero está claro que es la competición que genera más ilusión. Creo que en el mundo del fútbol es la competición que tiene más relevancia y por eso decía que no era una obsesión, pero claro que todos soñamos con ganarla.
Koundé insisteix que encara se sent central, que és la seva posició natural, tot i que diu també que se sent molt còmode al lateral dret. Diu que ella està bé i reconeix que també ho està Eric García, amb qui sembla que últimament es disputa la posició. I detalla també Jules Koundé com és això de jugar a la mateixa banda de Lamine Yamal.
Es cierto que igualmente no va a defender como un otro más, porque también necesita esa energía para atacar, para hacer daño, y yo lo entiendo muy bien. Al final, yo soy defensa, aunque el lateral te exige también atacar, y es algo donde disfruto más cada vez e intento mejorar, pero mi primer trabajo es defender bien. Y en ese sentido no me molesta, bueno, defender un poco más si el tío después te hace asistencia, marca y hace un partidazo.
Doncs amb Jules Koundé, el Barça ha fet avui el penúltim entrenament abans de jugar dissabte al camp del Llevant. També s'ha entrenat Robert Lewandowski, que ha completat la sessió sencera. Se l'espera també per dissabte en aquest segon partit de Lliga.
I a tot això, el club ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per usar l'Estadi Olímpic Lluís Companys fins al febrer. Només això sí, en cas que siga necessari, perquè això és el pla B que té el club i que garantiria els quatre partits com a local de tota la fase de la Champions. I és que recordem, la UEFA obliga a disposar disputar-los tots en un mateix estadi. Només quedaria pendent el partit de Lliga del 13 o 14 de setembre contra el València, perquè Montjuïc no se podrà disputar, això segur. El dia abans ja s'haurà celebrat un concert. I el femení, mentrestant, segueix en Mèxic fent la gira de pretemporada, on l'equip jugarà dos amistosos. Després començarà la temporada amb la Lliga, on són les principals favorites, i sobretot amb el focus en la Champions, que no van poder guanyar la temporada passada. Avui hem sentit Irene Paredes, quarta capitana de l'equip, parlant d'això i del paper que tindran les joves de l'equip.
Somos un equipo súper ambicioso, el perder la final el año pasado nos hizo mucho daño, pero siempre lo decimos y así es un equipo que se levanta de las duras derrotas. Además tenemos la incorporación de varias jóvenes en el equipo y eso siempre es bueno, ¿no? Combinar la veteranía con gente joven que se merece estar, que va a tener minutos, tendrán oportunidades, vienen súper preparadas y seguro que entre todas haremos una buena temporada.
I vos ho dèiem abans, al Girona també són dies intensos, als despatxos anem a pams. Avui parlem de dos noms propis. El primer, Oriol Domènech, és el de Vladislav Krejci.
És un dels centrals destacats del Girona, però podria estar a punt de marxar. Els Wolverhampton Wanderers han presentat una oferta de 30 milions i el club gironí estaria disposat a escoltar-la, especialment per alliberar massa salarial i reforçar l'equip abans del tancament de mercat estival. El traspàs estaria en hores decisives.
I un nom propi per a més que una possible eixida du a un altre, que seria d'un jugador que arriba, Àlex Moreno.
És un lateral esquerre de 32 anys que arriba procedent de l'Aston Villa després de rescindir l'any de contracte que li quedava amb el club anglès. Avui està previst que passi la revisió mèdica, signi amb el Girona per a dues temporades fins al 2027 i aporti experiència i solvència al carril esquerre, clau per substituir la sortida de Miguel Gutiérrez.
I a l'Espanyol el nom que sona amb força és el de Luca Coleoxo, que arribaria procedent del Burnley, que seria per tant la primera col·laboració entre els dos clubs que ara ja pertanyen al mateix grup, al Velocity Sport Limited, que és propietat de l'empresari estatunitenc Alan Pace. Lo que és segur en l'Espanyol és la renovació ahir, vos ho vam explicar, d'Antonio Roca. El club blanc i blau va sentar d'aquesta manera les bases per al futur i per a les pròximes temporades. Encara amb dos anys menys firmats per endavant, Pere Milla ha de ser també un dels noms que vagi guanyant pes dins l'equip, Oriol Corral.
Amb discreció i sense acaparar grans titulars. Però el cert és que el davanter lleidatà va acabar la temporada passada de la mateixa manera que ha començat aquesta, marcant. En la campanya passada, en què va fer 3 gols, destaca sobretot el de la tranquil·litat de l'última jornada, quan l'equip es va assegurar la permanència. I en aquesta, diumenge, en el partit contra l'Atlètic de Madrid, va començar la banqueta, va entrar al terreny de joc i va revolucionar el partit amb un gol decisiu en la remuntada davant els matalassers.
Molt content, no? Al final sí que portàvem molt temps sense fer gols i, bueno, molt content pels gols i sobretot per poder ajudar l'equip, no? Que al final jo sempre ho he dit, aquí el més important és l'Espanyol.
Pere Milla va arribar a l'Espanyol l'agost del 2023 i va firmar per 4 anys, un contracte que acaba el juny del 2027.
I ara fem un apunt de futbol internacional per explicar-vos una d'aquelles notícies que no mos agraden. La suspensió d'un partit de futbol en l'Argentina, un partit de la Copa Sud-americana, que vindria a ser l'equivalent de l'Europa League, sí, que s'ha acabat amb una batalla campal. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Bona tarda. Les imatges són de gran agressivitat amb aficionats ultras argentins de Independiente amb pals, ganivets i també pedres perseguint per una graderia alta als seguidors xilens de la Universitat de Xile. Molts quedaven despullats, sent una medalla de guerra als xandalls dels xilens que acabaven quasi despullats alguns i altres plens de sang i ferides. I amb la policia argentina sense actuar amb contundència i efectivitat, denunciant des de la banda xilena, tot i que també fa la sensació que hi havia una certa zona alliberada, es comenta als mitjans de comunicació argentins. Uns vuitens de final de la Copa Libertadores que han quedat suspesos, un partit que l'àrbitre donava per finalitzat quan ja havia començat la segona part, un cas que ara passa als despatxos de la Conmebol. Néstor Grindetti és el president d'Independiente de Avellaneda.
Este, de hecho, hay 90 detenidos que son de simpatizantes de la U. Acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad de Independiente.
Un partit de Copa Libertadores que ha deixat més de 300 detinguts, la gran majoria xilens, sota acusacions per part de l'equip de Xile culpant el Club Independiente de Avellaneda per mala organització i desprotecció dels aficionats xilens. Reclamava justícia també i condemnava els fets, la violència, el president de Xile, Gabriel Boric.
I ara entrem en l'univers MotoGP amb un Marc Márquez incontestable. El Mundial de MotoGP mos porta este cap de setmana fins a Hongria, un escenari inèdit. Però, a més, tenim una última hora que afecta la Mia Aguilar, la baixa d'un pilot català.
D'Aleix Espargaró, que no competirà finalment al Gran Premi d'Hongria, ha arribat al circuit amb molt de dolor a l'esquena per una caiguda de bicicleta fa uns dies i han vist que té afectada la vèrtebra L3. L'han enviat cap a Barcelona a fer-se proves a l'Hospital de Xeus. Havia de substituir el tailandès d'Honda Chantra, lesionat. Sí que hi serà el seu germà, Pol Espargaró, en substitució del lesionat a KTM Maverick Viñales, més els titulars, els germans Márquez i Alex Rins. I aquest Gran Premi d'Hongria, que és nou al calendari, amb circuit nou, com és Balaton Park, que no tota la graella coneix, però sí els germans Márquez. I a més, és un circuit d'esquerres, per tant, el líder de MotoGP li va força a mida.
No te lo voy a negar, que uno de mis puntos fuertes siempre ha sido adaptarme rápido a circuitos nuevos, a condiciones diferentes. Veremos cómo va este fin de semana, porque todos los pilotos Ducatis ya conocemos este circuito, que vinimos a hacer un test aquí. Esto nos va a ayudar muchísimo en el FP1, sobre todo.
Marc Márquez lidera amb una renda de 142 punts sobre Àlex Márquez i 197 sobre Pecco Bagnaia.
En l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ja s'ha ficat en marxa i acabades les revisions mèdiques, Ernest Macià avui arranca pròpiament la pretemporada amb la presentació de l'equip.
Sí, ja han passat les revisions mèdiques, a la tarda es comença a entrenar, el Manresa serà el quart pressupost més baix de l'Eurocup, tres quarts del mateix passarà amb l'ACB, però la plantilla és renovada perquè cada any estan obligats a fer-ho, ja que molts jugadors que doncs revaloritzen a Manresa se n'acaben anant. Notícia que us podem dir ara mateix és que el Manresa perdrà un jugador d'aquesta plantilla, Musa Sagnia, que serà un d'aquells jugadors que marxa al bàsquet universitari atret pels altíssims salaris, en aquest cas a Carolina del Nord, i el Manresa podria incorporar encara, per tant, un jugador fins a arribar a les 14 fitxes. Un d'aquests noms està entrenant ara mateix en període de proves, no és tan enlloc escrit que se l'hagin de quedar, però és l'alè del Llemotges fins ara, Alexander Chassang. L'equip comença, com deia, a entrenar aquesta tarda i atenció, una de les sensacions d'enguany, l'ex-Euroliga, ex-Alba de Berlín, Luis Olinde.
Tampoc m'ho esperava, però m'agrada el repte perquè l'any passat vam jugar a l'Euroliga en Berlín, però no va ser gaire exitós. Saps, vas, perds molts partits, és molt frustrant. I vaig sentir que aquest any volia una mica un nou començament. Volia jugar a l'estranger, però només a Alemanya, i em sembla que Manresa és simplement un gran lloc on ser-hi, és un gran bàsquet, una gran cultura del bàsquet, i sí, n'estic molt il·lusionat.
Un altre dels equips catalans que ja han començat també a rodar és el Força Lleida. Amb les revisions mèdiques ja passades, ahir van presentar la pivot estatunitenc Cameron Crutwig. I de la nova temporada n'ha parlat al tot costa el tècnic Gerard Encuentra. Què ha comentat, Ernest?
Doncs bé, que aquest Lleida busca consolidar-se a l'ACB a costa de reforçar el joc interior i a costa també d'alguna decisió una mica dolorosa, com per exemple la deu del carismàtic i targarí Pierre Oriola, que marxa a Mèxic. Aquest és el tècnic Gerard Encuentra.
Vam fer una proposta al Pierre per a que continués abans de que acabés la temporada i tot, no? I és un tema que s'ha demorat, jo crec que la seva renovació s'ha demorat gairebé 3 mesos, no? I està clar que per detalls o pel que sigui, doncs no s'ha arribat a una entesa. És una llàstima, no? Perquè creiem que havia fet molt bona temporada i podria ser un dels líders, però bueno, no s'ha acabat donant i no podem fer-hi res més.
En la competició femenina, l'Uni Girona s'ha reforçat amb el fitxatge per a la pròxima temporada, està que està a punt de començar, de l'escorta californiana Arika Carter, amb passaport de l'Azerbaiyán, prové del Perfumeries Avenida de Salamanca. Per cert que l'equip gironí ha afegit un nou amistós de pretemporada que serà el primer, de fet, que jugarà el 5 de setembre contra el Viladecans. I encara un apunt més, Ernest, perquè Wiki Joan és la selecció espanyola masculina que té partit de preparació de cara a l'Eurobàsquet.
Sí, jugarà contra l'Alemanya del català Àlex Mumbrú, l'entrena el seleccionador català Àlex Mumbrú, exjugador de la Penya, del Madrid, i doncs bé, aquest partit enfronta les campiones d'Europa i del món del 2019 a Espanya contra l'última campiona del món, que és Alemanya. Espanya no està fent una gran preparació per l'Eurobàsquet, però el punt positiu és que avui recupera un jugador del Barça que estava una mica tocat, Darío Brizuela, que reapareix.
I de la selecció espanyola de bàsquet a la femenina de rugbi. perquè Anglaterra acull des de demà i fins al pròxim 27 de setembre el Mundial Femení. La selecció espanyola hi participa amb 7 jugadores catalanes, Carles Vilà.
Serà la 7ª participació de l'equip espanyol en un Mundial. Va aconseguir la classificació després de quedar fora la passada edició, el 2021, a Nova Zelanda. L'objectiu que s'ha marcat l'equip és mirar de poder plantar cara a tots els rivals de la primera fase, on hauran de jugar contra tot just Nova Zelanda, en el seu debut, Irlanda i també contra la selecció del Japó. La jugadora de la Santboiana, Núria Jou, reconeix que els ha tocat un grup difícil, tot i que veu opcions de passar a la següent fase.
Doncs el grup que ens ha tocat té bastant nivell, la veritat. Per exemple, Nova Zelanda és una de les millors seleccions del món i serà un partit molt dur físicament. Però bueno, Irlanda i Japó sí que estan una mica més per sota que Nova Zelanda i són partits que podem dir que estaran més igualats.
En qualsevol cas, per Núria Jou, jugar aquest Mundial, aquesta Copa del Món, ja és tot un premi per la feina feta els últims anys.
És la recompensa a tot el sacrifici, esforç, dedicació, no?, que li posem en aquest esport, ja que hi dediquem moltíssimes hores. I és un privilegi poder jugar un Mundial bé com... L'últim Mundial no ens vam poder classificar i classificar-nos per aquest Mundial ha sigut algú molt gran que ens ha costat i hem patit, però ho hem aconseguit i és un somni.
Anglaterra és la gran favorita per emportar-se el títol. Debutarà demà contra els Estats Units. L'equip espanyol no jugarà fins diumenge davant Nova Zelanda, partit que començarà a 6:45 de la tarda.
I l'Ocean Race, la competició de vela que dona la volta al món, ha arribat ja al seu equador. Es troba just a la meitat de la competició. Els participants, Carles, es troben ara mateix a Matosinhos, a Portugal. Quina és la situació de cursa i, sobretot, què els hi queda per fer?
Ara mateix les embarcacions són prop de l'estret de Gibraltar després d'haver fet escala a Portugal. Són en total 6 vaixells els que participen en aquesta primera fase a Europa de l'Ocean Race, buscant la classificació per la regata final, que en aquesta edició començarà novament a Alacant. A l'equador de la prova, el bioterm francès va ser el més ràpid amb diferències mínimes davant el Paprec Acrea, una altra embarcació francesa que ara ocupa provisionalment el primer lloc en l'etapa que acabarà dissabte a Cartagena. El patró del bioterm, Paul Meliat, assegura que encara queda molt per davant, tot i que reconeix que l'arribada a l'equador de la regata va ser molt especial.
És molt estrany perquè saps que has creuat la línia, però que això encara no s'ha acabat, i d'aquí 3 hores tornes a començar. Normalment, quan creues la línia, mires de gaudir de la teva gent, però ara ja ho veus, la música és força alta. Quan vam arribar, tot era diferent, així que provem de mantenir la concentració i preparar el vaixell per la sortida. Aquest és el nostre primer objectiu.
Aquesta Ocean Race Europa té previst tancar la competició a finals del mes de setembre a Montenegro.
I, Carles, encara vull que m'expliques una cosa més, perquè a l'Isley Golf Club d'Atlanta, des d'avui fins diumenge, se disputa el Tour Championship, que és el torneig de golf que ja posa el punt i final a la temporada en els Estats Units. I mirant el calendari, vaja, de les inscripcions dels participants, hi ha sobretot dos noms que destaquen, el de Scottie Scheffler o el de Rory McIlroy.
És, de fet, el tercer i últim torneig del playoff de la FedEx Cup, on s'ha de decidir el millor de la temporada a la PGA dels Estats Units. Es torna a jugar a l'East Lake Club d'Atlanta. El gran favorit és el nord-americà Scottie Scheffler, número 1 del món i guanyador l'any passat d'aquesta FedEx. Tindrà una certa avantatge amb el sistema utilitzat per premiar la bona temporada, un avantatge que el fa començar amb 10 cops sota el par del camp. Aquest any arriba més després d'imposar-se dos dels majors, el PGA i el British Open. La seva trajectòria fa que molta gent ja el compari amb Tiger Woods. Ell té clar que això és impossible.
Sincerament, crec que és una bestiesa que em comparin amb Tiger Woods. Crec que en Tiger és un jugador únic en el golf i que sempre ho serà. En Tiger va inspirar tota una generació de jugadors. Vam créixer veient com jugava una setmana rere una altra. Era increïble. Estic parlant, per exemple, del canvi que vaig experimentar quan vaig jugar una ronda amb ell. Només jugant una jornada en un torneig amb Tiger Woods, vaig canviar completament la meva mentalitat en competició.
Per aquesta edició hi haurà 9 jugadors europeus entre els 30 que s'han classificat per la final del Tour Championship. Ha de servir també per acabar de perfilar les places automàtiques per disputar la Ryder Cup. No hi haurà, però, a Atlanta, cap jugador espanyol. El guanyador del torneig s'emportarà un premi en metàl·lic de 10 milions d'euros.
I ara vos parlem d'un esportista que enguany encara una temporada ben diferent. MVP la passada campanya en la Lliga Sobal d'Handbol, de fet ara ja l'haurien de presentar com a exesportista. El fins ara capità del balonmano granollers Antonio García ja no vestix de curt, però Joan Fitó sí que continua sentant-se a la banqueta.
Sí, i ho fa com a ajudant d'Antonio Rama, el primer equip del conjunt vallesà. Antonio García ha comentat, ha començat aquesta etapa amb molta il·lusió i assegura que, de moment, no troba a faltar la pista.
Estic gaudint molt. El que és cert és això, no? Que de moment no estic trobant gens a faltar estar a la pista perquè m'està agradant moltíssim, no? Tot el que estic vivint, tot el que estic treballant, el que estic aprenent. I bé, espero que això continuï així, no? I sobretot que surtin les coses com ens han de sortir, perquè segur que tot ajudarà.
És un avanç de l'entrevista que aquesta tarda emetrà el Tot Costa, on Antonio García reconeix que l'adaptació està sent molt bona. Granollers prepara aquests dies l'inici de la temporada, un any més amb doble competició, la Lliga Sobal i l'European League.
Doncs de moment Antonio García, que diu que no troba a faltar la competició, veurem si quan comença l'adrenalina, avançada la temporada, comenta lo mateix. Per cert, no és l'única entrevista destacada avui en el Tot Costa. Un altre nom propi, el de Maria Vicente, l'heptatleta que torna a competir a nivell internacional, ho farà en el Mundial de Tòquio, doncs també passarà pels micròfons del Tot Costa avui. I ara acabem repassant l'actualitat esportiva del dia i comencem pel Mundial de Gimnàstica a Rio de Janeiro, Oriol.
Després de la primera jornada de qualificacions, l'alemanya Daria Bartholomew lidera la classificació, també com la gimnasta que ha aconseguit les notes més altes en les qualificacions de cèrcol i pilota. La segona en la general, de moment, és la búlgara Nikolova, triple medallista d'or en l'últim europeu aquest any. Un altre dels noms destacats de la primera jornada ha sigut el de l'ucraïnesa Onofrinchuk, mentre que la italiana Sofia Raffaelli ha sigut cinquena.